I bueno, avui és dilluns, però per ser dilluns no menys interessant i no menys coses que contar. Per això estan nosaltres David García Pérez, alcalde de Nules.
Molt bon dia.
Però a més, president de la coalició de Centro Democrático i president de Centrats en Nules. Tot això. Molta feina té vostè, no?
Sí, bueno, però sobretot l'últim, no? Centrat en Nules i, bueno, quan ja m'he explicat una volta, però fer un repàs bàsic, Centrats en Nules és una plataforma ciutadana que està conformada per CCD i per IPN, eren dos grups municipals de l'anterior legislatura de Nules, més a més, pues, per moltíssima gent independent, que a unes eleccions generals pot votar de forma molt dispar a diferents partits polítics, però que Nules mos unís el mateix projecte en comú, que ara, bueno, pues estem en situació de governabilitat en el poble.
Mire, l'altre dia parlàvem en concretament un regidor de Ciudadanos i que també estan en un poble, pues, mitjan, més menut que Nules, i ell dia li preguntava si podria ser capaç de formar grup per al bé del seu poble, per exemple, en Compromís, i ell em contestava que en un partit nacionalista no faria mai grup. Jo li tornava a preguntar si ni siquiera per al bé del seu poble, i ell deia que per ell la seva fulla de ruta del seu partit era més important que el benestar, o perquè per ell no porta benestar a un poble. Vostè què opina davant d'això?
Bueno, no reconec qui és, però sí que li puc dir que crec que està equivocat, no? Jo parlo des de l'experiència, al final no és qüestió de teoritzar, és de la pràctica, no? Jo l'anterior legislatura en Nules vam fer un govern a 5, on hi havia 5 partits polítics, d'ideologies molt dispars, no? Des de partits de centrodreta hasta Esquerra Unida i Compromís, no? Que són, pues, un poc des de l'espectre de Nules, lo més a l'esquerra que tenim. I bueno, pues, en les seves coses, com tot, però el govern va funcionar. I la realitat, jo sempre dic el mateix, les ideologies per a València i per a Madrid. En els pobles, la ideologia com a tal té que deixar-se a una banda, i ojalà tots fórem capaços de ficar-nos la camiseta del nostre poble per a treballar pel nostre poble. Perquè ara, per exemple, ara vaig a ficar casos de problemes reals d'un poble, i que la gent valori si això és d'esquerres o de dretes. Jo no ho sé, perquè és que la veritat que no són com se me diu això. Però, per exemple, si ara, que és un cas, este matí una veïna, este matí mateixa, que és un carrer, m'ha enviat una foto dient-me en el carrer X n'hi ha un clot i això n'hi ha que arreglar-lo. Que me diguen si això és ser d'esquerres o és ser de dretes. Si ara procedís fer un modificat de crèdit per a intentar que les baixes que van haver en el pla edificant se destinen a millorar encara més els centres educatius, i decidís ampliar un comedor o canviar les persianes, que algú me diga si què és el que és de ser d'esquerres o que és el ser de dretes. Ara mateix he eixit el pla 75 de la Diputació de Castelló i els ajuntaments tenen que presentar un projecte per a veure en què volem destinar-ho. Pues bueno, és que podem decidir arreglar carrers, podem decidir arreglar parcs infantils, com serà el cas de Nules, o podem fer mil coses. Què és ser d'esquerres o què és ser de dretes? Tindre més bruts o menys escarrers que ser d'esquerres i ser de dretes? En els pobles jo, de veritat, no entenc on està la ideologia, i crec que la ideologia al revés perjudica. I ha dit una qüestió que crec que m'ho ha de fer reflexionar, perquè és la trista realitat. Per molts partits nacionals, per seus representants, lo important és seguir la ruta del partit i no l'interès del poble, no? I això és trist. És trist perquè al final, quan no està en un ajuntament, pues té que intentar mirar pel bé del seu poble. Té res de boig o no? I això te perjudica o te beneficia en Madrid, en València o no? Perquè pensa que la política local té que ser això, política local, i punto. I després cada partit a nivell de Madrid i València, pues, lo que considere. Però precisament els partits, ni la fulla de ruta dels partits nacionals estan en nostres pobles, i són exactament igual que ens vaig a bé o ens vaig a mal. Per això jo crec que el municipalisme té que imposar-se, té que créixer, i a nivell local tenen que dir cada volta més gestors locals, gent amb ganes de treballar pel seu poble, pel futur del seu poble, al marge, ja torno a dir, de lo que en eleccions generals cada un vote, però que crec que és important, perquè és la única i la millor garantia de que els gestors d'un ajuntament treballen per l'interès del poble. I ens equivocarem, segur, perquè ningú són perfectes, i prenem decisions que a voltes són errònies, però sempre pensant en el bé del poble, no? I que des de Madrid o de València tinguin que dir-nos el que tenim que fer o el que tenim que prioritzar en els nostres pobles, quan, de fet, en el 99% dels casos no han estat mai en els nostres pobles, pues crec que més val, no? Gent de poble, torno a dir, me dona igual que voten a extrema dreta, que voten a extrema esquerra en unes eleccions generals, però que a nivell de municipi que estiguem centrats en el municipi. I al marge del que me deia el consejal, que desconec, ja t'he dit qui
és i tal... Sí, el consejal era de Ciudadanos, i en este cas l'alcalde d'aquesta població és de Compromís, con lo qual no arriben a un acord per a que d'alguna manera s'hi aprovi un pla de sanejament i se creen barreres a l'hora que el poble puga avançar.
Bueno, una errada. Jo al final crec que li aconsellaria a este regidor i a tots els seus companys que miren el pla, i si el pla és bo per al poble, que se deixen de pensar si el que ho presenta és de Compromís, és de Vox, és del PP, del PSOE o és d'on siga. L'important és el contingut, i si el contingut és positiu, el titular de Ciudadanos apoya Compromís, crec que no té que ser el titular, no? Sinó el titular té que ser ni un regidor responsable que apoya el futur del seu poble al marge de les diferències polítiques entre els seus partits.
Bueno, i això ho diu un alcalde on jo un dia obrigo un titular i posa: un municipio de Castellón decide bajar la bandera d'Europa. I jo, que està molt de moda lo del Brexit, pense, no l'èxit?
No, home, no, hasta ahí no m'ha arribat, no? Però bueno, va ser un altre dia una entrevista que me va fer de la televisió de Mediterráneo, Lolo García, fa dues setmanes. Van fer una entrevista en el poble i bueno, estàvem passejant per la plaça Major i se va quedar un poc mirant el balcó i diuen, ui, la bandera europea. Entonces va ser quan li vaig dir, bueno, sí, no és una notícia d'ara, és una notícia que s'ha de fer, ara no recordo exactament la fecha, va ser a final del 2018 o a principis del 2019, en una de les manifestacions.
Finals del 2018.
Per això que fos la primera manifestació que van fer a favor del tema de la silvicultura i tal.
De la silvicultura, sí.
I bueno, jo recordo que estàvem en el balcó, estàvem llegint un manifest, la plaça plena de gom a gom de llauradors indignats per la situació a la que ens estaven abocant les decisions de la Unió Europea, que en aquest moment, per poder fer-me una xicoteta memòria, va ser causada per aquest acord que va fer en estiu del 17 la Comissió Europea en els països d'Àfrica del Sur, entre ells Sud-Àfrica, pel qual entra taronja sense cap tipus de d'arancel, que estava i està perjudicant els interessos dels llevadors espanyols i molt en particular dels valencians. Jo recordo que en aquest moment, bueno, pues va haver un grup de gent prou nombrós que va demanar que com a senyal de protesta baixàrem per dignitat, no? La bandera europea. I s'ha de baixar de l'Ajuntament i de tots els edificis municipals. Jo en aquest moment recordo que vaig adquirir un compromís, i al final crec que la paraula val molt, en el que vaig dir que mentre la Comissió Europea no canviara les seues polítiques que respecte als llevadors, bandera, mentre jo tingui la responsabilitat, estaria baixada. I avui, pues, un any i mig després, aquesta bandera segueix baixada, no? I seguirà baixada mentre no canvi, perquè no és que hagi anat a millor, sinó al revés, ha anat a pitjor. Perquè ara,
i vostè, bueno, què els demanaria per pujar una altra volta a la bandera?
Per lo que vam dir en aquesta manifestació, se van llegir un manifest que van redactar les organitzacions agràries, on se demanaven una sèrie de mesures de dignitat. El que demanem és que se complisquen. I no estem demanant qüestions impossibles. Se demanaven coses tan bàsiques com... I al final, mira tu que complicat que és això, si un país forma part d'una Unió Europea, lo normal és que per ser membre d'aquest país tingués ja no avantatges, igualtat. Demanàvem igualtat. I demanàvem algo tan bàsic com si, per exemple, en la legislació europea, en la legislació espanyola, una persona que treballa en el camp no pot cobrar menos de X, que se considera per la societat al final, perquè al final la llei li fa el conjunt de la societat o els seus representants, per dignitat i perquè això te assegura un mínim per a poder subsistir, pues lo que demanem és que a qualsevol persona que treballi en el camp, en el país que siga, si té que entrar producte d'aquest país, també se li demana el mateix. Que els seus treballadors tinguin també dignitat de que no estiguin en l'esclavitud, com estan en molts països d'Àfrica. Perquè, evidentment, si jo, així, pues per poder collir la taronja, tinc que pagar-li X diners i no puc pagar-li menys. Al que té que treballar la terra, al que té que collir, després això pues passa per un salmacet, etc. I té un cost. Lo que no pot ser és que... I això té un cost mínim. I menys d'això no pots vendre. Lo que no pot ser és que, evidentment, en aquests països, que per a millor per 4 vegades menys t'estan produint, claro, no pots ser competent. No pots estar en el mercat en condicions de competència. Tot el que estava demanant és igualtat. O sea, mateixes normatives per a tots. Llavors, tu, no un avantatge. No estem dient volem més que. Volem lo mateix. Volem lo mateix. I lo normal és que tu dius, bueno, el que és un pare, no? La Unió Europea, que tu eres el seu fill, dius, bueno, tractament igualtat. Va dir que no, que a tu te discrimina, perquè està tratant de forma discriminació positiva i discriminatòria a un altre que no és de la Unió Europea, doncs al final dius, bueno, i què avantatge té estar en aquesta Unió? De veritat té algun avantatge? Això és molt simplista, no? I molt d'això, perquè evidentment estar en la Unió Europea té coses molt positives per a Espanya i té qüestions molt positives per als nostres pobles. O sea, no estem plantejant en cap moment i que ningú dubte eixim de la Unió Europea, eh? No és el cas. Perquè gràcies a la Unió Europea estem on estem a Espanya. Però encara això no significa que hi hagi coses que no ens agraden, com en el tema de l'agricultura, on sempre ens han tractat malament. Uh-huh. I el que venim a dir és que per a que altres guanyen, perquè evidentment d'aquests tractats en Sud-àfrica, d'aquests tractats en Mercosur, que ara estan treballant per a Amèrica del Sur, evidentment que hi ha sectors d'Espanya que guanyen. Evidentment, no significa que això s'acord Espanya perga, però és que sempre guanyen els mateixos i sempre s'acosta del mateix. És un poble que venia a dir, a veure, de veritat no estan, per què no se deixen els acords del sector agroalimentari fora dels acords europeus? Perquè sabem que no podem competir en aquests països. Entonces, per a que guanyen altres sectors, que no fa falta anomenar, sempre té que ser a costa del llaurador. I al final se diu, ens utilitzen com a moneda de canvi. I això al final n'ha que dir, fins així hem arribat. I jo pensé clar. Que té que haver, pues, ja no uns representants europeus, que cuidado, al final estan allí molt lluny d'ací i s'entenen dels problemes com s'entenen. Però el que és més indignant és que és interlocutors vàlids dels nostres llauradors en Brussel·les, com és el president del govern i molt especialment el ministre d'Agricultura, el senyor Planas, bueno, no han fet absolutament res, però res des d'entonces. Si van fer manifestacions a finals del 18 i van presentar una sèrie de mesures, estem a principis del 2020 i no han fet, però res és res, de veritat.
Bueno, diuen que s'estan reunint en plataformes comercialitzadores.
Espera, on estan els resultats?
Bueno, en el cas de la reunió ja van dir el president, que crec concretament que va ser de Carrefour, que ells ho havien deixat ben clar. Pa d'ells és un negoci. Entonces...
El govern pot prendre mesures. Existís una llei de cadena alimentària que no se complís. I competència del govern fer-la complir i fer les legislacions pertinents. I, evidentment, una qüestió molt bàsica. Quan se fa un tractat d'aquest tipus, si un país membre no el firma, no se du a terme. Espanya va signar l'acord en Sud-àfrica. Ahí no te respondes los comerciadores, es una competencia totalment del govern.
I vostè pensa que esta conversa que tenen les comercialitzadores, les grans superfícies, és com un nada? És com allò de dir, estem fent coses però que no arribaran al fons de la qüestió?
No vull ser ruïn, però simplement agafat, no dels polítics d'ara, sinó dels polítics deshonrats. No, n'hi ha alguns que han sigut honrats, però des que han hagut de ser honrats a nivell nacional, quan han acabat la política, on han anat, no? Les famoses portes giratòries.
Claro.
Simplement això, no? Al final no saps fins on arriben els tentàculs dels poders i fins a quin punt de veritat els nostres representants són lliures. Jo a vegades això m'ho plantejo i me preocupa. Me preocupa que els nostres representants en el govern no siguin lliures, perquè no entenc per què no són capaços de defensar en algunes ocasions els interessos de ciutadans. És que no li trobo sentit, de veritat, no li trobo sentit cap explicació raonable ni objectiva per què el govern d'Espanya va firmar aquest acord en Sud-àfrica. Però és que, a part d'això, Susana, no li trobo explicació a que dos anys després, tres, no hagin sigut capaços de trobar un sol motiu per aplicar una clàusula de salvaguarda. És que no li trobo sentit, i no li trobo sentit a que ara estigui a la Unió Europea. No sols que no ha tirat arrere en aquest tema de Sud-àfrica, sinó que alguns estiguin negociant i a punt de firmar l'acord en Mercosur, i el govern d'Espanya estigui callat i no estigui dient perdona. I jo tinc que defensar els meus llauradors.
Perquè no té cap patisita de reacció o perquè està sequestrat?
Bé, doncs el segon. Clar que té capacitat de reacció. Té capacitat de reacció, té capacitat de veto. Té el poder de dir no, esto no se firma. I esto no se firma. I és que ho fan altres països. Tu, per exemple, sents el president francès. Este, o el que siga, eh? Perquè se torna a dir, ja no és que perquè siga Macron, que potser algú pot pensar, no, és que se pot ser més ideològicament similar al que està parlant.
No, però que tenim més pròxim.
Però és que el que va haver, o el que va haver del Partit Socialista a Holanda, o el que va haver de lo que sigui el Partit Popular Sarkozy, és que me dona igual. Però és que quan plantegen un tema agroalimentari que pot perjudicar a França, se planten. I no se firma. Perquè no és qüestió d'ideologia, és qüestió de sentit d'estat i és qüestió de defensar els teus veïns. Perquè agricultors n'hi haurà en França que votaran a Macron, altres que han votat a Holanda, altres que han votat a Sarkozy, però és que el tema del menjar no té ideologia. I això és el que va faltar en aquest país, que és el representant del govern diguent, hasta si hem arribat, prou, i que defensen el llaurador. Vote a qui vote, que això és el de menys. Al final és un sector econòmic bàsic i importantíssim en l'economia del país i que se volen carregar.
Divendres hi haurà manifestació.
Allí estarem.
Això no va preguntar-li, vostè estarà?
Per suposat, 14 de febrer divendres, pel matí, estarem en València, en una manifestació que en este cas no convoca la Plataforma per la Llibertat d'Ajudador, que han convocat directament les organitzacions agràries de la Comunitat Valenciana, però que per suposat que estarem allí com no podia ser d'una altra manera. Avui, de fet, el meu company César Estanyol està en Madrid, en el Congrés dels Diputats, acompanyats de diverses associacions d'agricultura, demanant als grups parlamentaris pues, un poc explicar aquest tema i demanant pues, compromisos, no? I que un poc pues, treballen per aquest sector. I el divendres, com no podem d'altra manera, estarem en Madrid, claro que estarem en Madrid, perdó, en València, apoyant a les organitzacions agràries i demanant al govern de la Generalitat, demanant al govern d'Espanya que ens senten i que facin alguna cosa, no? L'altre dia jo tinc que si m'haig gravat quan tindrem tot, no? Les manifestacions de, que van haver en Extremadura, no? De, també dels agricultors, que és un problema que no hi ha tant de València, per gràcia, és un tema, un problema generalitzat, i aquesta imatge, no? Dels policies, pues, tal, que no estic dient que no estic justificant ni vaig entrar en aquest terreny, no? No, perquè no estava,
sí, no parlem contra aquest tip del cos de l'Estat, que
al final fan el que els diuen, clar. Però que trist és, i això sí que és realitat, com veure com feia unes setmanes antes pues, altres se manifestaven, crec que en menys raó, però bueno, al final en el fons en Catalunya tallen carreteres, no vaig veure cap policia fent això, no? Com al final, i al final la policia fa el que el govern diu, no? L'ordre que dona, com al final tenim aquesta doble vara de medir i com permetim que alguns tallen carreteres i facin el que tinguin que fer i no passa nada, però quan els llauradors se manifesten a por totes, no?
I crec que sí, això... però ara ja n'hi ha hagut un esclafit molt gros i jo penso que en aquest moment la meva percepció és que són imparables. Entonces, nules hasta que la Unió Europea no faci el que deu, tindrà la bandera baixada, no, alcalde?
Mentre tinga jo la responsabilitat de prendre aquesta decisió, no li capiga cap dubte.
Pues ara tornem a nules. Vostè va estar en Fitur en un moment en el que anàvem a vendre unes platges totalment destrossades per el temporal.
La veritat que sí, perquè va ser un temporal que va durar des de dilluns fins a dimecres i el dijous estàvem
en Fitur,
en Fitur dijous i divendres. I la veritat que, bueno, que el temporal de Gloria ha deixat... jo, quan me pregunten, no, una persona de fora de Nules, un amic també diu, bueno, ¿cómo están las playas? Jo diria, ¿qué playas? No hemos quedado en playas, ¿no? I això és un poc el resumen del temporal de Gloria. No queda platja. Tu ara, per exemple, vas a la mar de Nules, ara, ui, i les platges no estan. O sea, en alguna part que queda, però ni en zones inaccessibles a certes urbanitzacions que no se pot accedir per primera línia de la mar, perquè Costes encara no ha fet
res.
Però és que no han fet res. Jo el dimarts passat vaig estar en Costes en la concejal de platges i no és que no facin, és que no saben quan faran.
No tenen fetge prevista.
No, i no és culpa dels tècnics de Costes, perquè el govern, el que diuen és que el govern d'Espanya encara no s'ha dit de quants diners disposen per a poder arreglar. Per tant, si no saben de quants diners disposen, no poden fer les contractacions pertinents.
Sí, però vostè li envien un divendres per la vesprada que hi havia ajuntaments, jo he parlat de més alcaldes, hi havia ajuntaments que ja no estaven o que els tècnics, imagina, si els arriba un divendres a les 3 de la vesprada, és possible que la gent no tinguera temps de maniobra. Per preguntar-li quants anys tenia vostè a la seva costa. Vostè sí que li envia la quantitat.
Sí, per cert.
Sí que es diu lo que fan l'informe i els arriba perquè el dilluns tenien se reunien els ministres. I no els han donat ninguna fetge prevista ni els han dit quan...
No, jo encara no he sentit al govern d'Espanya en cap consell de ministres dir que no ho ha sentit, no, jo no ho he sentit, dir que no ho ha sentit jo. Dir, bueno, anem a treballar en això, que és un tema primordial, la Comunitat Valenciana, i no hi ha una Comunitat Valenciana, perquè al final és un tema del Mediterrani. Anem a les autonomies que viuen pràcticament el turisme. Jo no sé el cas de Nules, perquè Nules, pues, bueno, pues, per desgràcia, les platges no són unes platges transitades ni molt visitades, però n'hi ha pobles veïns meus que jo miro i dic, ostres, si és que este poble viu el 90% del turisme.
Sí, però perquè Nules s'ha diversificat en aquest sentit, sí, més.
Però ara ja no pensem en... Perquè Nules, ja te dic, Nules és el mar menor, però pensa en els pobles que realment, pues, d'Alacant, de la Península de Castelló, inclús, que són 100% turístics i que no tenen ni fàbriques, ni terra, que són turisme. Dius, ostres, què faran?
Pues mire, així cada vegada que han vingut els diputats nacionals, perquè venen, i a més els que estan en aquest moment en el govern, com lògicament van vindre des de la campanya, jo ara que sóc molt d'anar darrere, els faig vindre i els pregunto. I en tot el món em diu que per a Setmana Santa tindran les platges arreglades. Sí, mos ha fet un silenci. Sap què passa? Que com això és ràdio i no és televisió, vostè té la cara aixina com... això t'han dit? Doncs pues, sí. Que sàpia que m'han dit que per Setmana Santa estaran totes les platges arreglades. I vostè me diu que ni siquiera li han dit fecha per començar...
Mira, Jo l'únic que dic és que si les platges estan arreglades en Setmana Santa no serà gràcies a Costes. Ni serà gràcies al govern d'Espanya, ni serà gràcies als nostres representants en Madrid. Ja veurem. Al final, el temps dona i lleva raons.
Com ha reaccionat la població dels, de Nules en la seva platja? Perquè, clar, tots veiem les xarxes i veiem que molta gent dels pobles s'ha posat en marxa i has començat a recuperar les seves platges. En Nules han tingut actuacions d'aquest tipus, no?
Sí. En Nules, els veïns primer han netejat les seues terrasses, que evidentment pues, algunes d'elles havien tratat arena, aigua i tal, i, bueno, per suposat els veïns també han netejat les platges de plàstics i d'altre material que el mar ens ha retornat. El material que nosaltres, com a ser humà, hem estat tirant durant dècades i seguim tirant al mar, i bueno, va ser una activitat de conscienciació mediambiental on un poc jo sobretot animava les famílies en xiquets a vindre a que se foren conscients de lo que estem fent, no? I ara estem pues, també pensant a veure de quina manera podem anar més allà, perquè no és simplement glòria, no? Nosaltres volem fer aquest tipus d'actuacions més voltes a l'any, i no sols ahir, sinó també on es comença el mar, que són alcantarillats, que són barrancs, i que la gent a vegades tira una colilla a una alcantarilla del carrer Major i té que pensar que allà es comença el mar, no? Que això va al mar, no? I tenim que tenir un poc més de consciència i ser conscients de tot el mal que estem fent al futur i al nostre planeta, que és un tema molt seriós. I no, pues, la gent pues, jo, per exemple, per xarxes socials, jo recordo el dia del temporal Gloria, la gent estava molt indignada en aquest tema, no? En el tema en concret de Nules. Nosaltres tenim un Facebook i un Instagram que es diu Platges de Nules, on la gent anava ficant les seues històries, les seues fotos i s'anen compartint, i tot el món coincidia en algo que era bàsic, i era cada un feia el que considerava, no? Però tot el món coincidia en una frase: espigones ja.
Sí, mire.
Era la frase repetida, perquè efectivament Nules, ja ho sabem que fa pues, moltes dècades que venim sofrint la regressió del litoral, que ja no és qüestió de Glòria, que Glòria ha sigut una més, però que venim sofrint dècades i dècades de regressió del nostre litoral causades per el port de Borriana i Costes, una altra volta el govern d'Espanya, ahí present i present per no actuar, per inacció, no fent absolutament res i no pues, fent el que marca la llei, que és defensar les platges, i en especial davant d'una infraestructura com va ser el port, i que evidentment o fan alguna cosa ja o tindrem un problema greu a mig plaç. I així entren aquestes persones que m'estaven dient que se senten en aquesta mateixa cadira, que són diputats en Madrid, que a part d'alçar el dit o apretar un botonet de lo que les diu el partit, que si el partit dice A és A, i si el partit dice B és B i ja està, a part d'aquesta funció tan important que se fa en Madrid, també podrien preocupar-se per els nostres pobles de la província de Castelló, que no són uns quants, i per intentar anar solucionant problemes històrics i que requereixen d'una actuació urgent i imminent. Perquè jo mateix que es entren en aquesta mateixa cadira, quan en Madrid estan en l'oposició i quan és campanya electoral, a Nules han vingut, jo no sé, 40 anys, sempre totes les campanyes venen, se passegen, això està a la premsa, els històrics, se fan la foto, diuen que quan governen, que urgente, urgente, urgente van a arreglar esto. 40 anys, i era urgent el primer dia, ja han passat 40 anys. I diuen, no, quan estan els meus, tal qual, que jo no sé què passa, que quan estan en l'oposició venen i prometen, però quan entren al govern, jo quan estan en el govern no sé defensar això tan urgent que era. I els meus han passat unes quantes vegades, va passar Felipe González, i entonces eren del PP els que ho diuen. Va passar Aznar, entonces eren del PSOE els que ho diuen. Va canviar a Zapatero, va canviar a Rajoy, estem en Pedro Sánchez. Hem tingut ahir temps, uns i altres, per a alguna de les 5 vegades.
Quasi pedreta a pedreta vam fer de l'espigo, no?
Sí, mira, una pedreta cada un.
Cada vegada que venen a fer...
Ni
uns. Pues mire, jo sap el que passa, que com quan van vindre en campanya els vaig fer prometre, i ho tinc així gravat, els faig vindre i almenys us ho recorde, i us ho recorde. N'hi ha voltes que me diuen que no tenen temps, que no poden vindre, però jo, R que R. Si li pareix bé, on anem a Cebisama? Què ha presentat en Cebisama, Nules?
Mira, Cebisama enguany jo no he pogut estar, perquè de fet tenia previst estar el dimarts passat, i la setmana anterior me va cridar Costes per anar a la reunió, i evidentment era absolutament prioritari estar.
Prioritari,
llavors van anar els companys César Estanyol, que és el primer tinent d'alcalde, i Guillermo Latorre, que és també regidor de l'equip de govern, i van presentar en l'estand de la Diputació un poc pues, la idea de que, lo que té l'Ajuntament per als polígons industrials, que ara estem treballant en una pàgina web que volem dotar, aquesta setmana van eixir les cartes a les diferents indústries i volem dotar de contingut aquest polígon, no? Que la gent tingui una pàgina web on puga anar polígon a polígon, saber què empreses hi ha i sobretot què servicis ofereixen aquestes empreses. I el més important, volem dotar alguna part de la pàgina web de sòl disponible per a indústries.
Això és el que anava a preguntar-li.
Instal·lar-se en Nulli. És un projecte en el que estem treballant i que volem llançar, ens agradaria, antes d'estiu. És la nostra, la nostra idea. Però, en tot cas, dins del 2020, segur. I una part, lo de sempre, no? Pues l'Ajuntament de Nulli va estar visitant les diferents empreses azulejeres que tenim en la població, molt importants en Cebisama, i per suposat que vam tindre també que anar a donar-li una bona a dues empreses del nostre poble, perquè estan d'una bona. Una és Grespània, que va rebre el tercer premi al millor stand en Cebisama, i per suposat a l'empresa que ho ha fet possible, que va ser la que li va muntar el stand, que és Fustecma, que encara que ara físicament està en Vilabella, el seu propietari és de Nules, no? Per tant, orgull d'empreses locals que tenen aquest reconeixement, pues que és important per a l'Ajuntament, no? Que també ho van fer públic per les xarxes socials i de més. I ara, bueno, pues esperant, no? En moltes ganes, perquè segur que fa unes setmanes vam signar en Nules, en este cas en el centre urbanitzador, en el que pertany Grespània, pues un acte d'inici de obres, per les quals ara han passat 2 anys d'obres en el sector 5, que perquè la gent s'ubique, quan vas per l'antiga Nacional, entre Grespània i Utamaki,
sí,
tot aquest sector, més de 300.000 metres quadrats, que ara eren horts, se convertiran en sòl industrial, que permetirà ampliar a indústries que volen ampliar, com el cas de Grespània, i sobretot, i més important, que s'instal·len entre altres indústries en la nostra població, el qual pues, implicarà i repercutirà en més empleo per al poble i la comarca. I aquest és un tema que per nosaltres és molt important i que anem a seguir treballant, no llamant en paraules, sinó en fets reals,
Imagines, els empresaris que ara en aquest moment estan sentint-nos i pensen, pues, a veure, no seria una mala idea anar a Nules, perquè així t'està tot molt prop i poden a lo millor elegir uns altres polígonos. Vostè, què li diria a una empresa perquè se n'anara al polígono de Nules? Què els oferiria que pensa que els altres puestos no els ho poden oferir? O no tenen això per oferir-lo?
Pues mira, en aquest sector en concret, aquest exemple no te'l doné jo, per exemple me'l va donar una empresa que està allí, que ve de Finlàndia, que és Utamaki, és una de les empreses més importants que tenim, que molta gent de Nules ni ho coneix. Tu per exemple vas a, per ficar-te un exemple perquè vegem la importància d'aquesta empresa, tu vas a un establiment, pues, per exemple com pot ser McDonald's, i qualsevol envase de McFlurries o de més, te'l fan en Utamaki de Nules. Tu vas a un quiosco o un bar i te compres un calipo i en base te'l fan en Utamaki en Nules, no? I així anar 1.000 empreses més importants que al final l'envase se fa en la nostra població. Jo recordo que en la legislatura una de les primeres visites que vam fer a Utamaki, i això és un cas que li va passar directament al regidor d'Urbanisme, a César Estanyol, estava allí, no?, en Utamaki, i ell va preguntar, bueno, i vosaltres des de Finlàndia? O sea, per curiositat, per què Nules, no? Per què heu ficat així la vostra base Nules? I és molt fàcil, van agafar, se van arrimar a la finestra i fa per això.
Per el clima,
les vistes, el mar,
el clima,
la muntanya, el clima, la gastronomia, que això és un tema ja a lo personal, no? Però després el més important a nivell d'empresa és que tens connectat Castelló, València, superbé.
El estratègic està molt bé.
Jo dic una cosa, no n'hi ha cap carretera, cap, important, que passe de Castelló a València que no passe per Nules. CV10, Nacional 340, A7, AP7, tenim el mar, tenim ferrocarril.
I l'Ajuntament predisposat a poder aplegar acuerdos en empresaris que s'apropen per allí, no?
Sempre. De fet, si n'hi ha alguna persona que ens està sentint i que té interès en vindre a Nules, que no dubte en vindre a l'Ajuntament a parlar en mi, i jo li facilitaré tot el que tinc que facilitar i li ficaré en contacte en qualsevol persona que li pugui ajudar per a poder-ho fer, no? De fet, este és un tema que se fa, no? I jo, per exemple, una institució que treballa en aquest sentit és la Caixa Rural de Nules. Jo els agraeix molt el treball que fan perquè, de fet, sempre que poden, trauen negoci al poble, i bueno, això és important, no? Que fem un poc poble, que tinguem clar la importància que té el desenvolupament econòmic, i per nosaltres, per este govern, és absolutament prioritari el tema dels polígonos. Nosaltres tenim ara, al final me van a dir que és que tinc mania o fijació en el govern d'Espanya, però és que és la realitat. Nosaltres ara mateix, si no estem més avançats en el tema de polígonos, es, pues, por dejación del gobierno de España, en este caso la Unidad de Carreteras de Fomento. Un caso, un ejemplo real, ¿eh? Y tú me dirás si eso es normal. Un país que se dio cerámicas y fritas, que está chuset al costado del Camparlat, que en la parte de Keraben, aunque Keraben vola ampliar y tal. Imaginad, una industria. Yo lo explico a cualquier europeo y no se lo explicará. Una industria que lo único que vola es ampliar para poder hacer más negoci y poder contratar a más chen. Que lo normal sería en cualquier país que pues la administración le facilitara todo para que pudiera hacerlo. Uh-huh. Pues ahí tenemos el caso de Keraben, que desde principios del 2000, hasta hoy, ninguno no ha pogut, no té permisos para poder hacer. Y estem encara en el proyecto de urbanización, que ya con esta última legislatura se había pegado un impulso importante. Duya dos años, vamos a fijar dos años, el proyecto en la taula del responsable de carreteres del Ministerio de Foment en Castelló, pa que diga, ya ves tú qué difícil es eso, pa que diga si lo que ha planteado el urbanizador es lo que Carreteres va a decir que fuera de su día. Ya estás, es decir sí o no, y no, y por qué. Dos años sin ser respuesta. Y para eso, el país sin poder avanzar. Una empresa que vol invertir diners, al final son fondos americans que volen invertir, pues sin poder gastar. Ja veurem si d'ací un any, 5, 10, 40, quan el responsable del govern li doni per desatajar aquest tema, que això sigui prioritari, pues veurem si hi ha algun inversor que vulgui invertir.
I quan un empresari se troba en aquesta situació i parla amb vostè, ell, vostè se sent responsable o d'alguna manera té la necessitat d'anar, d'acompanyar-lo?
Evidentment, i ho fem. Jo, de fet, més en concret, sap que, de fet, totes les accions que fem és coneixedor, però jo estic amb un to enfadat i, de fet, així ja li ho ha traslladat, perquè des de setembre, a este que li parla, no li agarren el telèfon Carreteres de Castelló. Des de setembre. No me contesten els correus electrònics. I, de fet, la tia li vaig dir, dic, mira, jo ja no sé què fer. Dic, no, sí que sé què fer. Me plantaré en Castelló, en l'oficina, i diré, si no me tinc, no me'n vaig. I és el que vaig a fer.
Però sap el que és el que la gent, en definitiva, volem dels nostres... O sigui, si no és vostè el que d'alguna manera diu que això és una injustícia, vostè, que d'alguna manera veu els problemes que hi ha des de la seva població i que intenta solventar-lo, imagines, si arriba un empresari i diu si no m'atenen, no me'n vaig, imagines com li poden respondre. És que poden cridar a la policia i dir, mira, si tenim una persona que ens està molestant. Quan els que estan molestant són els que no tramiten la part administrativa.
La última conversació, espero no equivocar-me, però l'última conversació que vaig tindre en el responsable de carreteres de Castelló, el Ministeri de Foment, va ser en agost, crec que era, o en juliol, en estiu. I ell, i com ja estàvem cabrejats, perquè es quedem dos anys darrere d'aquest tema, dic, faig un informe dient que és correcte o que no és correcte, perquè el urbanitzador puga, però que serà correcte. Perquè han fet exactament el que li van dir que faran. Me va quedar per telèfon al meu mòbil particular, disculpant-se per la tardança i tal i qual, i que me dava su palabra de que ara se va de vacaciones en verano, però que lo primero que haria en setembre quan s'incorporés fora lo de Nules. Estem en febrer.
Però bueno, millor s'agrada unes vacacions llarguetes, ho tinc a entendre.
Tinc coneixement de que no, que en setembre se va incorporar i de que està treballant. Però lo de Nules no fue prioritario. I crec que això no pot ser. Perquè és que al final, ja dic, lo de Nules, jo conec el cas de Nules, però quantes empreses n'hi hauran en la província de Castelló que no podran ampliar, que no podran crear empleo ni riquea en els seus pobles perquè uns tècnics
no estan pues fent la tasca que tenen que fer.
I després jo sé què passa, Susana, que sent que els representants polítics de València, de Madrid, no, moltes vegades que diuen, no, para nosotros es prioritario traer empresas a nuestra provincia por intentar traer empresas al interior. Digo, bueno, però què m'estàs contant? Però si després una empresa que vulgui vindre és que no pot fer-ho, no té cap tipus de facilitat. Entonces, això és el que realment és el que ens hem de centrar. I crec que, bueno, que seria important pues, que això canviara, perquè al final té que ser una prioritat per a qualsevol administració que l'economia funciona, perquè si això no funciona, al final saps què faran aquestes empreses? Dir, bueno, pues, si en Castelló no tinc facilitat, me'n vaig a una altra autonomia.
Sí, però vostè ho té clar i per això està defensant-lo. Però una altra pregunta que tinc per a vostè. Què li pareix que la ministra Montero hagi decidit no tornar a l'IVA i, a canvi, pujar el teixó de gasto de les comunitats o de les autonomies?
Injust.
injust per a qui?
Per als ciutadans. Això qui ho paga? Perquè això què implica? El que la ministra ja ha decidit això, que evidentment pues, no conec les raons a fondo del per què ha pres això, que segur que les té, que segur que les té, ella al final li tindrà
perquè
la culpa...
Perquè els diners del 2017 diu que han desaparegut.
A Montoro, això, li tindrà la culpa a Montoro, al govern del PP, però vamos, desconec el motiu exacte de lo que ha passat, lo que sí que és el que aquesta decisió implicarà per a l'Estat, perquè el que diu és que això se compensarà en autoritzar més dèficit a les autonomies,
clar,
com si no ne tingueren prou. Com si l'Estat espanyol se poguera permetir endeudar-se encara més.
Però imagines que un autònom diu, mire, jo com m'ha desaparegut l'IVA i no puc pagar l'IL, pues ara vostès cobren més impostos als altres contribuents i cobrixen el meu IVA, no? Perquè si els autònoms ara en aquests moments, els empresaris, digueren que no podem pagar l'IVA, què fem?
Els autònoms, tot és el que es passa, no? En aquest país no se s'escolta. Per tant, un autònom...
I quina bandera baixem? A qui mos queixem? Senyor alcalde.
Aquí m'ho hem de queixar, home, pues al govern d'Espanya. I al final ja no és qüestió de queixar, perquè al final aquí mos queixem. Està molt bé això de queixar-nos, però i també dins de les nostres possibilitats què fem perquè això canvi. Uh-huh. Jo dic el mateix, perquè al final el queixar està molt bé, però si això no va acompanyat de què manera jo puc canviar això. Perquè al final, si un és autònom, fica el cas, jo en ma casa ne som 4 i 3 són autònoms i un que és este que es parla ha sigut autònom antes de ser alcalde. Si ho és autònom, se queixa de lo mal que ho fan uns governs i altres, que no s'escolten, que no legislen per a l'autònom. I així n'ha d'un 40 anys també, com en l'altre. Però després venen les eleccions i tu tornes a confiar en el que t'ha fallat i en el que no ha fet res per tu, pues no te queixes.
Sí, clar, lo que passa que lo que no s'esperàvem en este moment és que d'alguna manera el IVA, o sigui, el govern té l'obligació de cuidar de que els impostos se paguen, és dir, això és algo sagrat que tot el món mos han dit que se té que pagar. Però un autònom, una persona que té que anar a ingressar l'IVA, o el paga o el paga. I vostè ho sap.
I si no està fent d'ahir per amargate?
Pues, alcalde de Nules, David García, se mos acaba del temps. Jo estaria tot el matí parlant amb vostè, però espero que no tarde en tornar.
Ja te vaig dir quan van vindre, crec que era a principi d'any o a final d'any, en Nadals, i te vaig dir que... Perquè m'has dit, ves poquet, i te vaig dir, este 2020, compromiso, que quan me crides vindré.
Perquè hi ha coses que més fàcil conversar-les amb vostè quan no mos sent ningú. Estem vostè i jo i podem parlar tranquil. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.